En una època que les persones es condemnen a no tenir temps, on la cerca del sentit de les coses, de la vida i l'existència està en hores baixes, fins i tot podríem arribar a dir que tot el negoci de l'autoajuda ha vist degenerar-se, encara hi ha idealistes i romàntics amb visió emprenedora, que no ha d'estar renyida, les dues coses, que busquen revertir aquesta situació. Un jove de menys de 30 anys, doctor per la Universitat Pompeu Fabra, va decidir engegar un projecte editorial l'any 2007, una editorial independent que publica llibres clàssics i d'assaig en l'àmbit de les humanitats, amb especial incidència en el terreny filosòfic i religiós. Atenció, aquest últim àmbit, des d'una perspectiva rigorosament confessional. Estem parlant d'en Ignasi Moreta. Amb més d'un centenar de volums publicats des de llavors, amb autèntics bestsellers, com per exemple el volum Humans o Posthumans, o els textos de Joan Carles Mèlic, o el Pandèmia i Postveritat de Jordi Pigem, a tots aquests autors, per cert, que han passat per aquí, per la ràdio pública d'Eivissa i Formentera, doncs Fragmenta inaugura ara una nova col·lecció de textos sobre els 10 manaments escrits per diversos pensadors, escriptors del nostre àmbit. Aquesta segueix altres col·leccions com Assaltar la Bíblia o Els pecats capitals, que d'una manera fresca, sense deixar doncs, de ser rigorosa, volen abordar aquestes qüestions. En aquesta nova col·lecció sobre els 10 manaments, vàrem entrevistar ara fa uns dies en Jordi Graupera, el doctor en filosofia Jordi Graupera, sobre el primer volum. Doncs el segon volum està signat per el propi editor de l'editorial, en Ignasi Moreta, i es titula No prendràs el nom de Déu en va. Ja sabeu, el segon manament. Ara que escoltàvem els Stone Roses, aquesta banda magnífica que va sorgir de Manchester als anys 90 i que tenia en un dels seus grans èxits aquest, Soc la Resurrecció. Per tant, prenent el nom de Déu, en va. Molt bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí a Les Pitiuses per a la gent de Formentera i a Eivissa. Agafar una cançó, composar-la, fer-la un autèntic èxit de les ràdios i de públic i de la crítica, a més, i escriure una lletra en el que clarament, d'alguna manera, agafa un tema molt fonamental als evangèlics, com dir, Soc la Resurrecció. Això és prendre el nom de Déu en va?
No ho sé, hauríem de veure el context, la lletra sencera de la cançó i sobretot si ens intenten colar alguna cosa no gaire presentable en nom de Déu. Aleshores sí que clarament parlaríem de prendre el nom de Déu en va. Si utilitzen Déu instrumentalitzant-lo al servei de negocis humans.
Llavors no hi ha una fórmula exacta per saber si utilitzem bé o malament el nom de Déu?
Es tracta de deixar que Déu sigui Déu. És a dir, si Déu és Déu, doncs respecta la seva omnipotència, si és que defenses la seva omnipotència, i per tant no el rebaixis, no el facis font de legitimitat de les teves manies, de les teves neures, de la teva voluntat de castrar els teus conciutadans, de limitar-los, de rebaixar-los. Si parles a Déu per respectar-lo com a tal, doncs no hi tinc res a dir. Si l'utilitzes per dir que Déu vol que, i a continuació afegeixes una cosa que senzillament a tu et convé, tu ho veus així, i utilitzes Déu com a garantia d'això que defenses, aleshores sí, ens trobem davant d'una clara instrumentalització de Déu.
De fet, tu a la introducció expliques que l'obertura del misteri requereix filar molt prim i fer-ho en bona companyia, discriminant el savi de l'entabanador. Qualsevol, diríem, bisbe, per exemple, a Espanya, doncs, que en alguna homilia fa alguna condemna política o opina sobre la política, està utilitzant el seu poder i el nom de Déu, doncs, en va.
Sí, ho vam veure quan es parlava de la societat d'Espanya com a bé moral superior, no? És un disbarat absolut, eh? És a dir, és idolatrar un factor purament humà com és l'actual status quo en la divisió territorial d'Europa, i això és clarament abusiu, no? I quan ho fa un bisbe, doncs dona a entendre que bueno, que hi veu una legitimitat divina, no? I en aquest sentit és irresponsable, és deshonest i és irrespectuós amb el decàleg, en la mesura que el decàleg ens obliga a respectar Déu, a no utilitzar-lo, a no instrumentalitzar-lo.
D'alguna manera, l'extrem, i tu ho expliques al llibre, diríem, final de vegades d'aquesta utilització del nom de Déu en va, paradoxalment o contradictòriament, almenys en aparència, és el fonamentalisme i el providencialisme.
Sí, el fonamentalisme, és a dir, lectures literalistes, lectures extremes, són molt perilloses i ho són sempre, en qualsevol camp, en el polític, en el futbol, en qualsevol àmbit, el fonamentalisme sempre és negatiu. Però en el cas del fonamentalisme religiós té un tenor agreujant, i és que el que absolutitzes és per definició absolut. És a dir, si tu absolutitzes la teva ideologia política, doncs bé, no deixes de moure't entre un terreny ideològic humà, on avui pots pensar, demà pots pensar bé, el fonament doncs pot ser un determinat corrent ideològic, un determinat pensador que ha proposat. Però clar, quan tu absolutitzes Déu, quan tu absolutitzes una visió religiosa que es fonamenta en un absolut com Déu, aleshores la capacitat que això té per fer mal és enorme. És enorme perquè et sents legitimat pel més absolut. És legitimar el fonamentalisme en el més absolut. És com un fonamentalisme al quadrat, no? I per tant això té efectes greus.
Estaries d'acord que qui sovint abraça una visió, doncs, diríem, més reduccionista, més cosificada de la religió, són els que sovint pequen, els que sovint cauen en la trampa del fonamentalisme i que, malgrat doncs, utilitzar constantment el nom de Déu, no venen d'una vida espiritual rica, plena, etc., ja sigui doncs, en el nostre àmbit catòlic-cristià a Espanya o sigui doncs, a qualsevol altra banda del món amb altres religions.
Sí, o sigui, la qüestió és què vol dir ser religiós, no? Si entenem per ser religiós autoetiquetar-te, doncs jo sóc catòlic, jo sóc musulmà, jo sóc X, no? T'autoetiquetes i passes a defensar aquesta etiqueta, jo com que sóc catòlic passo a defensar el catolicisme, aleshores tu no ets religiós, tu ets un representant d'un lobby, tu ets un grup de poder, un grup de pressió que defensa una determinada ideologia, una determinada cosmovisió. És a dir, què és ser religiós? Ser religiós vol dir que tu estàs obert a l'exploració del misteri, que tu quan perceps una cosa que entens com a sagrada, et descalces i tens una actitud de reverència, no? I la reverència la tens vers l'altre, l'alteritat és mereixedora de reverència, no? L'alteritat, el patiment humà, el patiment aliè. La tradició cristiana diu que Déu es troba en el pobre, en el malalt, en qui té set, en qui té gana, en qui has de vestir, en qui has de visitar la presó, en el malalt, en el pres. Aleshores, l'acció religiosa és la de qui sap què ha de venerar i ho venera, no? No la de qui s'autoatribueix una determinada etiqueta i aleshores posa a defensar en abstracte ideològicament aquella etiqueta. Això és insisteixo, confondre el que és una actitud religiosa neta i honesta i real amb el que és simplement apuntar-se a un club. Llavors, apuntar-se a un club no té res a veure amb ser religiós.
Estableixes una diferència entre el fonamentalisme i el providencialisme. Quina és aquesta?
Sí. A veure, el fonamentalisme és fàcil carregar-nos-el perquè ja, el veiem d'una hora lluny. És a dir, que la persona que té una visió absolutament fanatitzada d'allò que defensa, doncs es autoritza sola, diguem, no? O sigui, veiem clarament l'aspecte negatiu que té una lectura excessivament literal dels textos, una falta de distància amb la posició ideològica que un ha adoptat, no? Això ens és fàcil de percebre, no? I, per tant, fer la crítica al fonamentalisme és relativament fàcil. El providencialisme és una altra cosa. El providencialisme és pensar que Déu guia les accions humanes, que Déu ens envia senyals, que Déu ens parla a través dels esdeveniments, a través del que ens passa, a través del que veiem, a través del que vivim, no? Gent que viu com si tingués Déu al costat dictant-li el que ha de fer, el que ha de dir, el que ha de pensar, el que ha d'intuir. I això pot ser bonic, d'entrada, no? És a dir, algú que sembla que sigui despert, atent als signes de Déu, que llegeix la vida com un llibre obert, com un llibre que li parla de la voluntat de Déu, però això pot ser molt pervers, també, perquè pensar que Déu ens està enviant senyals contínuament i que nosaltres els hem de saber llegir i els llegim, a la pràctica, això pot voler dir que jo vull anar cap en una direcció i també trobo en Déu la font de legitimitat, no? És a dir, Déu em parla a través dels esdeveniments i jo ho llegeixo. Puc llegir el que m'interessa, puc llegir qualsevol cosa. No és deixar que Déu sigui Déu, atribuir-li una intencionalitat a fets que potser són fruit de l'atzar, no? I, per tant, atribuir la providència al que d'entrada, fins que no fem el contrari, és fruit de l'atzar, pot ser també una forma, fins i tot diria, perillosa de prendre el nom de Déu en va. Per tant, a vegades qui més sembla religiós, perquè veu Déu en tot, té una actitud poc respectuosa amb Déu. I en aquest sentit, cridar-lo a reflexionar sobre la interdicció que suposa el segon manament, no prendre el nom de Déu en va, jo crec que és positiu, que és útil i que és una feina que hem de fer.
Uh-huh. El llibre també qüestiones o ens fas pensar sobre aquesta atribució que s'ha fet a l'Església a través, doncs, dels seus, entre cometes, treballadors, dels sacerdots, sí. Doncs, d'aquest, diríem, monopoli de parlar, doncs, de Déu en nom de Déu. De vegades cal ser anticlerical?
Home, no formularia així entre els motius perquè tinc l'estament clerical, diguem, és molt ampli i hi ha...
Oi, jo he conegut algun sacerdot, sí. algun mossenya, que ell mateix s'autonomena anticlerical.
Sí, és a dir, en la mesura que hi ha un estament clerical que s'arroga es considera si mateix representant de Déu, doncs evidentment ho hem de fer d'arrel, no? No, Pàni Carreia no hi ha, les religions no tenen representants, les religions tenen creients, no? I per tant ningú pot pensar que és un representant autoritzat, no? Per exemple, el papa, un dels títols que se li dona és el de pontífex. Pontífex vol dir pont, no? Algú que fa de pont. Clar, sí i no. És a dir, pont en la mesura que intenta contribuir a que els anhels humans arribin a la divinitat, molt bé, però pont en la mesura com si fos un interlocutor privilegiat amb Déu, és una blasfèmia. És a dir, compta a l'hora de revestir d'autoritat religiosa determinats personatges humans que són humans, eh? I que no tenen un accés a Déu superior al que puguem tenir tu i jo, entens? I per tant, intentar estar molt alerta a aquesta autoatribució que determinades persones que pot ser l'estudiant clericada en el catolicisme, o pot ser un guru que et ven doncs, una determinada saviesa perquè tu connectis amb. És igual. És a dir, el llenguatge és el mateix, és indiferent, però el mecanisme acaba sent el mateix, no? Jo veig una cosa que tu no veus i jo t'ajudo a veure-la. Alerta. Alerta perquè fàcilment et poden instrumentalitzar, fàcilment et poden conduir cap on vulguin i fàcilment poden donar-te a entendre que gaudeixen d'una font de legitimitat superior a la teva i no és cert. No és cert. Aquí tenim tots la mateixa font de legitimitat. No hi ha ningú que tingui un accés. No hi ha ningú a qui Déu hagi atorgat un accés privilegiat a ell. No? És a dir, tots som buscadors, tots som assedegats, tots tenim la mateixa indigència espiritual, tots estem a les palpentes mirant d'intuir si hi ha alguna cosa darrere el mur i per tant, doncs que ningú ens digui no, jo ja he vist i t'ho explico, perquè com diu Sant Agustí, si comprens, no és Déu. I per tant, compte l'hora d'escoltar determinats discursos on sembla que hi ha gent que tingui Déu a la butxaca. Ningú té Déu a la butxaca.
No, estic imaginant, doncs, ara, doncs, imagina que ens escolten ara mateix aquesta entrevista milions de catòlics i que ens estan escoltant i que recorden, doncs, com viuen, amb quina esperès, amb esperança, incertesa, viuen, doncs, quan doncs, tots els cardenals es tanquen per escollir un nou papa i que estan en presència de l'Esperit Sant. Això ho creuen milions de catòlics al món. Ells sí que tenen, llavors, un accés, diríem, a Déu privilegiat, o això és el que ens han explicat?
A veure, sabem, i la història de l'Església ens ensenya, que amb el procediment del conclave, per més assistència de l'Espírit Sant que ens expliquin que hi ha, doncs s'han nomenat papes simoníacs, papes que han comprat i venut prerrogatives espirituals, papes amb una vida sexual absolutament incompatible amb el que suposa que és el sacerdoci. És a dir, sabem que aquesta assistència, si hi és, no ha resultat gaire eficaç.
Ho explicava en Diego Sola en el llibre Històries sí. dels Papes, precisament vostre, de Fragmenta.
Sí.
Molt bé, o sigui que hem de nou, agafar certa distància amb aquestes litúrgies tradicionals i no...
Sí, no, o sigui que el Col·legi de Cardenals demani l'assistència espiritual em sembla fantàstic. I que vulgui fer el procés de discerniment per l'elecció d'un papa en un clima de pregària i en un clima de disponibilitat i d'escolta i per tant que no siguin meres lluites de poder, sinó que el vot sigui fruit d'una meditació en un ambient de recerca interior, això em sembla fantàstic. El problema és dir, no és només que jo esculli buscant l'assistència dels Esperits Sants, sinó que jo escollo assistit, ser positivament que és l'Esperit Sant qui dicta el meu vot. No, perdoni. El papa l'escollien els cardenals i, per tant, és un sistema de cooptació. Els nomenats pels papes anteriors nomenen el següent papa. Aquest és un sistema purament humà i això va així, punt. És a dir, pensar que Déu ens ha enviat el papa, això és herètic. No, Déu no envia cap papa. El papa s'escull mitjançant un determinat procediment. En aquest procediment demanen una assistència de l'Esperit Sant. Fantàstic. Aquesta experiència hi és, tant de bo. No negaré, evidentment, no sé fins a quin punt Déu intervé en el món. Soc més aviat escèptic, no? I penso que Déu dona llibertat als éssers humans i no ens tracta com un titellaire que va movent fils, eh? Però en qualsevol cas, sempre podem deixar oberta la possibilitat que hi hagi algun tipus d'assistència. En qualsevol cas, jo no la nego. El que passa és que afirmar-la, dir quan faig tal cosa ho he fet assistit per l'Espírit Sant, això a mi em sembla blasfem. A mi em sembla atribuir a Déu un comportament humà.
Molt bé. En el final, que hi ha doncs, una recapitulació doncs, de tot el llegit que va, diríem, precedit d'un darrer capítol, el capítol 6è, que et preguntes una religió sense Déu, en el que doncs, acudeixes, doncs, en aquest cas, doncs, a Lluís Duch, a Joan Maragall, que són àmbit de la teva expertesa i obsessions, et preguntes això. Doncs al final, a la recapitulació et preguntes, bueno, expliques que la gràcia del segon manament, aquest no prendràs el nom de Déu en va, que abans també en els primers capítols doncs, analitzes, diríem, d'alguna manera doncs, verbal, paraula a paraula, el text en concret, aquesta frase en concret, dius que la gràcia d'aquest segon manament és que constitueix una càrrega en profunditat contra els perills de la religió i llançada des del cor mateix de la religió. O sigui que, d'alguna manera, fragmenta, neix també amb aquest esperit, no?
Sí, és a dir, si és a dir la meva constatació és, si és veritat el que diu Lluís Duch, jo crec que és veritat, que la religió ha donat lloc històricament al millor i al pitjor, això vol dir que hem d'estar alerta, no? Perquè si és capaç de donar lloc al millor i al pitjor, si vedem, donarà lloc al pitjor. I, per tant, si la religió és capaç de donar lloc al pitjor, la religió s'ha d'estar alerta, s'ha d'autocontrolar, ha de ser absolutament autocrítica. No? Ha de tenir una sèrie de mecanismes per evitar donar lloc al pitjor. No? Perquè això és possible. No només és possible, sinó que l'experiència ens demostra que això és cert. No?
És molt significatiu que Lluís Duch digués això, pel qui no el coneguin dels nostres oients, fou un monge, un sacerdot a Montserrat, sí. On va morir fa 5 anys, però a més era antropòleg i per tant es va dedicar doncs, a la recerca, diríem, sense cap mena doncs, de lligadura, no?
Sí, sí, Lluís Duch era un home lliure, era monge de Montserrat, sempre va defensar la seva condició monàstica, els seus compromisos cristians, i des d'aquesta profunda assumpció del seu cristianisme reconeixia que la religió és capaç de donar lloc al millor i al pitjor. Si la religió pot donar lloc al pitjor, la religió s'ha de ser autocrítica. I el que és molt bonic és que l'Èxode ens doni un relat segons el qual Déu ens envia uns manaments i que el segon d'aquests manaments sigui no prendre's el nom de Déu en va. És a dir, un manament que ens alerta de la possibilitat de fer un ús instrumental de la religió, de la possibilitat de fer servir la religió d'interessos espuris. No? I, per tant, vol dir que aquesta autocrítica que la religió ha de fer, aquesta autocrítica ja la tenim inscrita en el fil d'un text tan fonamental com és el de Cala, com són els manaments. Jo el que em queixo és que aquest segon manament els capellans no en parlen mai. L'Església institucional, els bisbes, etc., doncs estan obsessionats pel sisè manament, pel que té a veure amb el sexe, tot és pecat, o també hi ha una gran obsessió amb el cinquè manament, el no mataràs, no? I d'aquí doncs, totes les controvèrsies de bioètica, doncs, l'inici al final de la vida, l'avortament, l'eutanàsia, etc. O sigui, hi ha hagut un accent posat des de la predicació eclesiàstica sobre el cinquè i el sisè manament, i en canvi no s'ha posat mai l'accent en el segon. Per què? Perquè el segon manament convida la mateixa institució eclesiàstica, els mateixos predicadors, els mateixos capellans, bisbes, papes, etc., a ser molt curosos amb les paraules que fan servir, amb com es presenten com a investit d'una determinada autoritat, no? I llavors no els interessa, perquè és un manament que els qüestiona a ells mateixos, no? I és més fàcil llançar el dit acusatori contra els altres que no pas girar-lo contra un mateix i autoqüestionar-se, no? Per tant, home, una mica per honestedat i també per respecte a les pròpies fonts de la tradició judeocristiana, prenguem-nos seriosament el segon manament. Una església que s'hagués pres molt més seriosament el segon manament, em sembla que tindria uns elements d'autocrítica que haurien evitat alguns desastres, no? Per tant, jo trobo molt bonic que la tradició judeocristiana tingui aquesta invitació a l'autocrítica en el cor mateix d'un text com és el decàleg, els manaments.
Molt bé, just abans per acabar, Ignasi, dues qüestions. És la tercera col·lecció, després doncs, els pecats capitals o assaltar la Bíblia, que agafa textos, diríem, canònics o qüestions mm-hmm. fonamentals en el imaginari i en els textos cristians, i els fas, diríem, reflexionar a persones que en un principi no associem, en un principi, doncs, el pensament religiós. Dues qüestions. Què busques amb això? I dos, a la gent li interessa? La gent, bueno, els pecats capitals, jo crec que van ser uns llibres que van funcionar molt bé, però, per exemple, assaltar la Bíblia o aquest 10 manaments, a la gent li interessa llegir sobre aquestes qüestions que segurament molts donen per descomptades, que són anacròniques o extemporànies?
Mm-hmm. Clar, aquí fem una operació. És a dir, hem heretat un llenguatge de la tradició cristiana, un llenguatge que parla doncs, que la condició humana és pecaminosa i comet pecats, hi ha un llistat de 7 pecats capitals. Molt bé, això és un llenguatge. Això és una manera d'explicar que l'ésser humà és un ésser caigut, un ésser que ha pecat, que té una tendència natural cap al pecat, que hi ha aquests pecats en concret, etc. No? Un altre llenguatge, diríem un conjunt de textos, doncs és la tradició bíblica, no? Que ens dona una sèrie de relats, una sèrie de personatges, una sèrie de referents. No? Tot aquest patrimoni lingüístic i literari, que són els manaments, la Bíblia, el contingut dels catecismes, els pecats capitals, tot aquest llenguatge, la pregunta que ens fem és, ens serveix per pensar la condició humana? O és un llenguatge simplement obsolet, propi d'una època, propi d'una altra tradició, i ja està, li cantem les absoltes i passem a parlar d'una altra manera, no? És a dir, és un llenguatge que pot continuar sent fecund. Aleshores, la meva constatació publicada d'aquestes tres col·leccions, la de Pagats Capitals és una col·lecció tancada, que ja està engestida, les altres, la col·lecció dels demanaments serà una col·lecció tancada, de moment hem publicat els dos primers, en tenim dos més d'impremta, i la col·lecció Solta la Bíblia és una col·lecció oberta perquè el text bíblic no ens l'acabarem. No? La meva constatació és, home, sí, aquest patrimonialitat ens serveix per pensar en la contemporaneïtat. No ens serveix si el llegim literalment o si en fem una lectura idèntica a la que hem fet sempre. És a dir, pecats capitals, doncs podríem fer una lectura de tipus moralitzant, no? De dir-li a la gent doncs, que no has de, no has de tenir mandra, sinó que has de espavilar i no deixar-te vèncer per la mandra, no? Molt bé, això seria una lectura de tipus moralista, on hi ha una cosa dolenta i tu no hi has de caure, la tentació, etcètera, el mite de l'ésser humà com algú temptat amb una tendència cap al mal i la virtut com una resistència a aquest mal. Si expliquéssim els pecats en aquests termes, doncs, evidentment, estaríem repetint predicacions, catòliques pròpies del nacionalcatolicisme i no estaríem aportant gran cosa a la reflexió contemporània. Potser no estaríem aportant res. No? La gràcia és que ho encarreguem a gent que no ve necessàriament de tradició cristiana, algun cas sí, altres no, però en qualsevol cas no són gent que s'identifiqui públicament amb la tradició cristiana, i la lectura que fan d'aquests textos, d'aquests pecats, manaments, textos bíblics, episodis, etc., és una lectura que no vol reafirmar un determinat marc de creences, sinó que vol que el text o que hi ha referent sigui fecund, ens permeti pensar. I en la mesura que ho fan amb competència i amb qualitat, perquè anem a buscar gent molt bona, vull dir que anem a són llibres d'encàrrec que encomanem a persones molt valuoses i molt serioses i persones de qui en parlarem durant molts anys perquè són gent intel·lectualment molt potent, doncs la gent això també ho veu. I per tant la resposta en aquest sentit és positiva. És a dir, tu quan a vegades hi ha aquesta por, ui, no, això si sona religiós, la gent se n'allunyarà. Depèn de com ho presentis, no? Depèn de la qualitat. Abans citàvem Gisuc, Gisuc era un monjo de Montserrat que bàsicament anava a parlar a llocs, a universitats públiques, laiques, al CCCB, al seu teatre, institucions que no tenien absolutament res a veure amb el catolicisme, simplement perquè Duc era bo i la qualitat de la seva reflexió superava l'àmbit de les creences. I, per tant, gent de fora del mar de creences li interessava el que pogués dir Lluís Duc. Una mica la proposta és aquesta.
Molt bé. Doncs estem fora de temps. Ignasi Moreta, editor doncs, de Fragmenta i autor d'aquest No prendràs el nom de Déu en va, aquest segon volum d'aquesta col·lecció de la sèrie dels 10 manaments, i d'alguna manera m'ho respons també a la pregunta doncs, que t'anava a fer, ja m'ho la respost de si la gent doncs, avui encara té temps per interessar-se doncs, per aquestes coses, no? Per el pensament filosòfic religiós amb textos com els oferiu Valtros, no? I si entenem que si els textos estan ben escrits i la gent hi ha pensat abans, doncs sí. Una cosa, deixa'm ser una mica frívol. Què fem amb els italians? Què fem amb els italians que són tan bons blasfemant, que poden blasfemar de tantes maneres i són graciosos, com aquest Porco Dio i tal? Que tu parles de la blasfèmia en el llibre.
Sí, home, sí. Tot.
I fan gràcia.
Si la blasfèmia té qualitat literària, doncs la llegirem com a literatura. Si té qualitat humorística, la llegirem com a humor. És a dir, al final, la blasfèmia què és? Jo només considero blasfem l'ús instrumental del nom de Déu. L'ús del nom de Déu per fer mal. Si és l'ús del nom de Déu per riure o per estètica o per altres causes, en el fons nobles, ho podem definir de moltes maneres, però no com a blasfèmia.
Perfecte. Gràcies, Ignasi. Molt bon dia.
Molt bé, fins la propera. Adéu.
Vinga, va. I els Stone Roses, com havien començat, m'ho han de